El foc s'ha originat a una casa ocupada a la zona del Prat de Ses Monges poc abans de les 3 del migdia i ha generat una gran columna de fum, ja que l'habitatge acumulava molt de residus. Diversos mitjans aeris, més d'una vintena de bombers forestals han treballat en les tasques d'extinció, treballen en aquest incendi que, segons els veïns, podria haver-se originat per una bombona de butà. De fet, alguns carrers de Jesús fins a Talamanca han hagut de tancar-se, com explica el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López.
Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
No ha estat l'únic incendi a Eivissa. A les 5 de l'hora baixa, una embarcació al port de Marina Botafoc s'ha calat foc sense deixar ferits, però han cessat les alarmes per la columna de fum que ha provocat. Es dilluns, dia 13 de juliol, i també ha quedat controlat l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Clàudia Malià, bon vespre.
Bon vespre. Els veïns poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha traslladat al Maria, han advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
I Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i comptarà 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrola més en ple estiu.
L'entitat té identificats 4 punts negres, Fornells, Vinibèquer, Son Saura i el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
És el punt més negre de tota Menorca. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats d'un Posidònia a Ciutat de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
I en els esports, la selecció espanyola prepara la semifinal del Mundial contra França amb tots els efectius disponibles. Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre. El seleccionador Luis de la Fuente té tot l'equip a la seva disposició per fer front als francesos demà a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, recordem que dimecres juguen l'altra semifinal Anglaterra i Argentina.
Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Encetam novament la setmana amb avís groc i taronja en el cas de l'interior de Mallorca per altes temperatures. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
A banda de les temperatures, també és protagonista la pols en suspensió.
Sí, efectivament, una pols que en certa manera avui ha limitat una mica l'ascens de les temperatures màximes, que han quedat frenades fins a 38 graus, que igualment han pujat, però per ventura no tant com podria haver estat sense pols en suspensió, però en canvi això fa que les temperatures mínimes siguin més altes i encara poden pujar una mica més. Tindrem més nits tòrrides, fins i tot en què la mínima no baixarà dels 25 graus en més bandes, això ja ho podríem viure aquesta pròxima matinada, i a part d'això, demà serà un dia bastant frescut al d'avui, bastant semblant, amb alternança de sol, amb alguns intervals de núvols prims que poden passar i amb una calitja que segurament ens acompanyarà durant tota la setmana. Per tant, tindrem bastants de dies calitjosos i les temperatures semblants a les d'avui. Per ventura, demà encara no arribem a 40, però hi farem a prop. Poden tornar a superar els 38-39, preferentment a punts de Mallorca, i segurament sí que al llarg de la setmana, dimecres, dijous, és més probable que tornem a superar, com ja va passar la setmana passada, els 40 graus.
Ho seguirem detallant, i gràcies, Dani. I avui l'Institut d'Estudis Balèrics ha llançat 35 adhesius amb expressió de les illes, com per exemple Mos deim coses, quin xubec, o això és mel, per promoure l'ús social del català. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8. Serà en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Ha quedat ja controlat l'incendi que s'ha declarat avui migdia a les feixes de Talamanca i Eivissa. Els bombers, però, continuen refrescant la zona per tal d'extingir-lo. El foc s'ha originat en un infrahabitatge ocupat que ja es va cremar ara fa 3 anys, Gemma Guasch.
A Libanat han declarat l'incendi forestal de gravetat 1 passades les 2:30 i poc abans de les 5 s'ha donat per estabilitzat. Hi han treballat l'helicòpter i l'avioneta de Libanat i 4 vehicles i 15 bombers d'Eivissa i efectius de Libanat. El primer que han fet els serveis d'emergències ha estat protegir les cases més properes, com a mínim 2 d'elles s'han desallotjat i han evitat que el foc s'escampés per aquest espai protegit. Segons l'Ajuntament de Santa Eulària, 1 hectàrea de superfície s'ha vist afectada. José Antonio López és cap de bombers d'Eivissa.
Se ha iniciado en esas casetas que estábamos diciendo y por el viento que está reinando en la zona, como veis, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. Entonces se ha trabajado para que no fuera hacia esa zona. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
El foc s'ha originat a un infrahabitatge on s'acumulaven tota mena d'estris. Els veïns asseguren que ja havien denunciat l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos o fustes a la zona. Recorden que ja hi va haver un incendi al mateix infrahabitatge ara fa 3 anys i demanen que la zona es mantengui neta. Marc Marí és un dels veïns.
No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos. Perquè si cas on s'ha iniciat el foc, la propietat es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar a omplir de merda. I he agafat el cotxe tot a metge, he vengut a casa i estava ja el foc arribant a casa. I menys mal que estaven els bomberos allí i tot allí, i les avionetes i els helicòpters.
Assegura que a la mateixa zona hi ha altres 3 infrahabitatges.
Tot això quan un mes després de l'incendi en un habitatge a Magalufa, Calvià, en què 2 persones varen perdre la vida, molts veïnats encara no han pogut tornar a casa seva.
Les reparacions continuen condicionades pels tràmits amb les asseguradores i l'Ajuntament confia que una part dels afectats hi pugui tornar en unes 2 setmanes. Ho explica el batlle Juan Antonio Mangual.
Els que ho han demanat els hi han donat totes les facilitats. L'Ajuntament ha dit que responíem tant en quant ells ho necessitassin i el que estem fent també és un seguiment de tot el manteniment i totes les reparacions.
Un home de 58 anys i una dona de 70 varen morir i unes altres 4 varen haver de ser ateses per cremades de diversa consideració i inhalació de fum. És el president de la comunitat, Shane Levy, i un propietari, Eduardo Sánchez.
Está todo el tema paralizado por el tema de los seguros, los peritos, que no se ponen de acuerdo.
Y ahí seguimos, pero no sabemos si ya nos van a cortar el poder estar en hoteles o no. Y llevamos 1 mes y 2 días. Y solo se ha limpiado. El tema de albañilería no se ha hecho. Y eso, según el arquitecto, era lo más importante.
I ho dèiem a la portada, també ha quedat controlat l'incendi forestal que es va declarar dijous passat a Los Gallardos, Almeria. El balanç deixa 100.000 hectàrees cremades, és una mica manco que la superfície total de Formentera i 13 víctimes mortals, 6 de les quals ja han estat identificades.
En una intervenció fa uns minuts des del centre de comandament avançat instal·lat a la localitat de Turre, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que el foc està controlat. A més, ha detallat que les flames ja no són una amenaça, ja que les condicions meteorològiques previstes per les pròximes hores són positives, especialment pel que fa a la humitat. Precisament per aquest motiu, ha dit Moreno, el gruix dels mitjans d'extinció es retiraran de la zona, tot i que encara hi quedaran efectius.
De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca, que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat aquesta hora baixa al centre de comandament avançat, ha agraït la tasca dels equips d'emergències i ha enviat un missatge de solidaritat amb les víctimes. D'altra banda, Feijóo ha destacat la importància de la col·laboració entre les administracions.
En este momento se precisa más que nunca colaboración y coordinación. Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee.
Pel que fa a les víctimes, i com dèiem, 6 de les 13 ja han estat identificades.
Són un home espanyol, un home i una dona del Regne Unit, un de França, un de Bèlgica i una dels Estats Units. S'espera que el procés d'identificació de la resta de cossos pugui concloure aviat, així com van arribar les mostres biològiques dels familiars de les víctimes. Segons la darrera actualització, hi ha 10 denúncies formalitzades per la desaparició de familiars a l'incendi.
Avui matí, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha visitat el centre de comandament avançat de Torre per conèixer les tasques d'extinció de l'incendi. Ho ha fet acompanyat pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Els dos mandataris han agraït la col·laboració entre administracions en la lluita contra el foc.
El president de l'executiu espanyol s'ha compromès a ajudar les persones afectades per l'incendi amb recursos públics. També ha fet una crida a les formacions polítiques del país a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica. Tant Sánchez com Moreno han alertat de les conseqüències del canvi climàtic i han coincidit que aquest estiu serà complicat pel que fa als incendis.
Aquí el canvi climàtic està afectant de manera molt important i lo estamos viendo en un desorden climàtic con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas.
La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
Tot això mentre continuen les mostres de condol per les víctimes de l'incendi a Almeria. A les concentracions que ja van tenir lloc divendres passat, aquest dilluns, s'hi han afegit els ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan de Labritja i Eivissa.
Uns actes en què han participat els regidors de totes les formacions polítiques representades, una escena que també s'ha repetit a Menorca, on el Consell Insular ha fet un minut de silenci, en el qual també han participat els bombers de l'illa.
I a banda de l'incendi d'Almeria i altres focs actius a la península, se n'ha declarat un a Peñarolla de Tastavins, a Terol. Més de 300 efectius fan feina en les tasques d'extinció. De moment, el foc ha estat delimitat. Les previsions meteorològiques són bones, però les autoritats mantenen la prudència.
L'incendi forestal es va declarar ahir diumenge i fins ara ha cremat unes 340 hectàrees. Efectius del Govern d'Aragó, del Ministeri per la Transició Ecològica i de l'UME i de les Diputacions Provincials de Terol i Castelló fan feina en les tasques d'extinció. Tot i que l'evolució és favorable, les autoritats volen ser prudents. El conseller de Medi Ambient d'Aragó, Luis Biendicho, ha explicat que a hores d'ara ja no hi ha flames i que l'incendi no ha provocat danys materials.
Afortunadamente, pues decir que no hay afecciones a poblaciones. Se han salvado y se han defendido pues todas las infraestructuras, todas las granjas, las instalaciones.
Pel que fa als danys personals, tres bombers que participen en les tasques d'extinció han resultat ferits. Es tracta d'una dona bomber de la Diputació Provincial de Castelló, que s'ha lesionat un braç, i dos bombers de la Diputació Provincial de Terol, que han tingut un accident de trànsit quan el camió en el qual viatjaven ha volcat a la carretera. Tots dos han estat traslladats a un centre hospitalari de Saragossa.
A Catalunya també hi ha més d'un incendi.
Els bombers treballen des de fa hores en un foc de vegetació declarat al municipi de Lladurs, al Solsonès, que afecta la zona de Santa Eulàlia, on el foc ha anat guanyant intensitat. Ara ja està estabilitzat.
Ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca del dos migrants desaparegut dissabte capvespre 14 milles al sud de Formentera, després que l'embarcació irregular en la qual pretenien arribar a les illes quedés aturada a causa d'una avaria. El motor varen llançar-se a la mar per tractar d'arribar a la costa. No s'ha tornat a tenir notícies d'ells. Elena Trinidad.
Després de 3 dies de recerca, des del passat dissabte al capvespre, per mar i aire, d'efectius de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim, l'operatiu de rastreig per cercar els dos migrants desapareguts s'ha suspès avui migdia. Ara queda només actiu l'avís a navegants. Segons ha detallat delegació del govern, el vaixell de la Guàrdia Civil Duque Ahumada va rescatar dissabte al capvespre a 3 persones migrants a unes 14 milles al sud de Formentera. Portaven unes 5 hores nedant amb l'objectiu d'arribar a la costa. Els nàufrags informaren que provenien d'una embarcació irregular que havia quedat amb el motor avariat i els alertaren que hi havia 2 persones més que havien saltat des de l'embarcació amb ells, que són les que encara estan desaparegudes. Un dispositiu de mitjans aèris i marítims de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim va aconseguir localitzar la pastera avariada el mateix dissabte al capvespre. Varen traslladar els seus 10 tripulants i els 3 nàufrags fins a Eivissa. Els altres 2, fins al moment continuat, continuen desapareguts.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa, Roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. De moment, no han transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
James Cox Chambers, hereu del conglomerat empresarial Cox Enterprises i conegut pel seu activisme d'esquerres i el suport a la causa palestina, ha rebut el suport de Podem Illes Balears. La formació ha demanat que Espanya rebutgi una possible extradició als Estats Units i acusa l'administració de Donald Trump de voler estendre més enllà de les seves fronteres la persecució contra les persones que denuncien el que qualifica de genocidi a Gaza i donen suport a la causa palestina. Podem alertar que la seva entrega podria crear un precedent perillós per als drets i les llibertats democràtiques.
I atenció si sou mestres o professors. Si sou mestres o professors interins, heu de saber que demà comença el procés d'adjudicació. Educació oferirà més de 2.400 places, són una seixantena de places més que el curs passat. En total se n'oferiran 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i, Marta Puyalto, 75 a Formentera.
D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i, per primera vegada, un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de funció directiva.
I fa només un dia, Kaula Ikene, graduada en Enginyeria Informàtica, pronunciava el discurs en representació del més de 1.300 estudiants.
Anys arribarem a aquesta universitat pública carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribarem també els desafiaments, els exàmens, els projectes...
Uns estudiants que acabaven els seus estudis a la Universitat de les Illes Balears en un acte de graduació a Palma, a Sant Moix. La seva intervenció durant la cerimònia de graduació, vestida amb un hijab, ha generat una polèmica després que el diputat de Vox, Jorge Campos, publicés un missatge a les xarxes socials qüestionant que fos ella qui representàs la promoció i vinculant aquesta elecció, Victòria Morell, el que ha qualificat d'universitat catalanista.
Bon vespre. La Universitat de les Illes Balears ha respost aquest dilluns amb un comunicat en què defensa la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota una promoció. La institució rebutja qualsevol manifestació que posi en dubte la dignitat o la igualtat de les persones per raó del seu origen, les seves conviccions o qualsevol altra circumstància personal i afirma que els discursos d'odi són incompatibles amb els valors que inspiren la universitat. La publicació de Jorge Campos ha generat una intensa reacció a les xarxes socials amb més d'un centenar de missatges de suport a Kaula Ikene. Molts d'usuaris n'han destacat el brillant expedient acadèmic, el fet que hagi estat l'encarregada de representar tota una promoció i la seva capacitat de parlar 5 idiomes en defensa de la jove davant les crítiques rebudes.
Passen 19 minuts de les 7 per la mare de la plana laboral.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5 persones han mort en accidents laborals a les Balears en els 5 primers mesos d'enguany. Segons les dades del Ministeri de Treball, d'aquestes 3 varen patir el sinistre al mateix lloc de feina i 2 varen morir de camí o tornant de treballar.
En total, les illes han registrat prop de 7.300 accidents laborals de tota casta. L'hoteleria amb 1.600 accidents i la construcció amb més de 1.500 concentren la major part de la sinistralitat de la comunitat. En l'àmbit de l'estat espanyol, la xifra de treballadors morts de gener a maig arriba als 293, 4 menys que el mateix període que l'any passat.
I el sindicat CESIF reclama que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats acordaren equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats de les Illes Canàries.
El sindicat recorda que el Reial Decret de l'any 86 estableix que el personal al servei de les corporacions locals té dret a percebre la mateixa indemnització per residència que el personal al servei de l'administració de l'Estat. Per això es demana que s'adequin les retribucions. Ho explica Agustí Sánchez, responsable del sector local de CESIF Balears.
També prenguin les mateixes mesures i a partir de 1 de juliol s'adequin les retribucions del plus d'insularitat, igual que s'aplicarà a l'Administració General de l'Estat.
El CESIF recorda que aquest és un primer pas i que defensarà davant Madrid que l'increment de les quanties s'ha d'ajustar al cost de la vida real. A més, diu que s'han d'unificar els complements independentment del grup professional al qual pertanyen els treballadors. Els nous imports aprovats oscil·len dels 105 als 697 euros, depenent de la categoria i l'illa de destinació.
I el sindicat UGT denuncia les greu condicions d'habitatge que alguns treballadors han de suportar a Eivissa. Crides de fixos discontinus sense oferir un sostre que forcen la baixa voluntària del temporer i quan s'ofereixen habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que han de pagar d'ànim a nau.
És el cas d'aquesta treballadora. Feia de cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de categoria més baixa. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això n'hem distorsionat la veu.
Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
El mes passat va estar de baixa 18 dies i li varen descomptar 300 euros per l'allotjament.
A la semana teníamos solamente un día libre y con el otro pagamos la tienda de campaña. Y ahora que estuve de baja, me cobraron 300 euros del alojamiento. Y di mi baja voluntaria porque no quiero volver más, porque no puedo soportar estar ahí.
El sindicat UGT Les Pitiuses denuncia que hi ha empreses que cobren l'habitatge als seus empleats. També ha detectat que fixes discontinus són cridats, però sense que l'empresa faciliti un sostre, forçant la renúncia del treballador. Consuelo López és delegada d'UGT a Eivissa i Formentera.
Tampoco tiene mucho sentido que por un lado estemos diciendo que no cubrimos plantillas y que por el otro tú estés ofreciendo un puesto de trabajo y quites la vivienda cuando sabes que esas personas que vienen de la península no pueden encontrar una vivienda en Eivissa. Es imposible.
Aquesta temporada UGT ha presentat 12 denúncies. Diuen que no són casos aïllats. Molts altres romanen silenciats perquè els treballadors tenen por.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha defensat la feina que el govern fa, diu, per afrontar l'emergència d'habitatge, que és especialment greu a les Pitiuses.
Seguimos trabajando en esa línea, de hecho, en colaboración tanto con los ayuntamientos como con el Consell d'Eivissa para lograr esas viviendas y además viviendas especialmente pensadas también para trabajadores que se desplazan en las islas. Hay distintas iniciativas en marcha y, bueno, de hecho, precisamente, bueno, mañana estaremos en Eivissa presentando una nueva promoción en Hortos e Fruita.
Mentrestant, tot està preparat, diuen les associacions del Passeig Marítim de Palma, per tornar-se un referent de l'oci i la restauració de Mallorca. Asseguren, però, que aquesta responsabilitat no pot recaure només damunt les empreses. Per això demanen un impuls conjunt de les administracions.
Asseguren que la pandèmia i els 4 anys d'obres han deixat el teixit empresarial de la zona molt malmès. Valerio Petrillo és membre de la Junta Directiva de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
Tengo 2 en traspaso y uno que lo abro solo el fin de semana. Decimos que no era exactamente el objetivo que yo tenía cuando he invertido tanto.
Encara així, molts propietaris confien en el potencial de la zona. Destaquen que aquest mes obriran dos nous locals d'oci nocturn, Fits, a l'antic Titos i al Social. El president de l'Associació d'Empresaris del Passeig Marítim, Manuel Jiménez, reclama més aparcaments, però també esdeveniments culturals que atreguin de nou els residents.
Eventos por las tardes, que hayan mercadillos, que hayan celebraciones que se puedan para animar las tardes y las noches del paseo marítimo. Hay inversiones que están pendientes de cerrarse. Quiero decir que el paseo marítimo va a ser la joya del Mediterráneo en 2, 3, 4 años.
La plataforma del Passeig Marítim demana fer un front comú entre associacions i administracions per millorar la mobilitat, la seguretat i la promoció d'una zona, diuen, molt valorada pels clients.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Conselleria de Medi Ambient es compromet amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranc.
Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada pel seu president Joan Morant. La reunió estava programada des d'abans de la polèmica cadena humana d'estranc. Han repassat totes les qüestions mediambientals que preocupen a les dues bandes en aquesta reunió. El conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu i interessant en el qual han obert la porta a una col·laboració més directa.
Cercarem fórmules per poder establir un canal directe de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles per als espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
L'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejors il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en l'estiu. L'entitat té identificat 4 punts negres a Fornells, Vinibeca, Son Saura i el pitjor de tot, Segalera, a tocar del port de Ciutadella, Samat Hoffman.
Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa està prohibida. Guillem Mercadal, activista i impulsor de SOS Posidònia.
És el punt de més negre de tota Menorca. És aquí que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats d'un Posidònia a Silló de Segalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
Ja es treballa en la possible solució. Implica ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la platja Gran. Un procés, però, que no serà immediat.
L'única solució que hi ha ara, ampliar la zona esport de la zona 2 de Ports d'Iber, que és Ports d'Iber, ampliar-lo també a la platja Gran. I que Ports d'Iber assumigués el control d'aquella zona que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estava d'acord, i que ho farien, però que negociacions amb costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a l'illa d'en Colom, que també és parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
I a Eivissa, l'associació Salvan Sabadia de Portmany ha criticat la celebració d'un festival de música electrònica a Serenal per el dia de l'eclipsi solar, dia 12 d'agost. L'entitat denuncia que l'Ajuntament privatitzi aquest espai públic amb un esdeveniment que, diuen, fomentarà la massificació una jornada en què s'espera una gran afluència de visitants.
Segons ha explicat la plataforma en un comunicat, la festa preveu l'accés amb entrades de 45 euros, un fet que asseguren que limita l'accés lliure a una platja pública per tal de presenciar el fenomen astronòmic. Per això han demanat al consistori consular els expedients administratius d'aquesta festa, com també els d'Ibiza Global Festival, celebrat a principi de mes, també seran alt.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, dos incendis posen en alerta Eivissa avui hora baixa. Una embarcació s'ha calat foc al port de Marina Botafoc, generant una gran columna de fum sense deixar ferits, i un altre incendi, en aquest cas forestal, l'ha cremat a Ses Feixes de Talamanca.
Agents forestals continuen refrescant la zona a l'espera d'extingir el foc, que s'ha originat en una casa ocupada al migdia i ha cremat el manco d'una hectàrea de canyet. Com a mínim dues de les cases ocupades s'han desallotjat. Una gran columna de fum també era visible des de diversos punts de la ciutat per l'acumulació de residus que tenia l'infrahabitatge.
No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, claro, i els veïns ja estan hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè si s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar a omplir de merda.
També ha quedat ja controlat l'incendi de Los Gallardos, Almeria, després de cremar 7.000 hectàrees.
Els veïns poden tornar ja de manera progressiva a les cases i alguns efectius abandonen ja la zona. Ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
De manera que se quedara, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendiente y vigilante de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
Això quan 6 de les 13 víctimes mortals ja han estat identificades. Són un espanyol i 5 estrangers. Moreno Bonilla, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui s'ha traslladat a Almeria, ha advertit de les conseqüències del canvi climàtic.
I finalitza sense èxit el dispositiu de recerca dels dos migrants desaparegut dissabte al sud de Formentera.
Després que l'embarcació regular en què pretenien arribar a les illes quedés aturada a causa d'una avaria al motor, varen llançar-se a la mà per tractar d'arribar a costa i no s'ha tornat a tenir notícies d'ells.
La UIB condena les paraules del diputat de Vox, Jorge Campos, qui va qüestionar que fos un estudiant musulmana qui llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.
Campos va fer la publicació a les xarxes socials el passat dissabte i les seves paraules varen generar polèmica. Avui la Universitat de les Illes ha emès un comunicat i ha defensat la representativitat dels estudiants que intervenen en aquests actes i recorda que ho fan en nom de tota una promoció.
Educació oferirà més de 2.400 places en el procés d'adjudicació de 200 interins.
Són una seixantena més que el curs passat. El procés començarà demà i comptarà amb 1.500 places a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera.
A Menorca, l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejos il·legals des de l'abril i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu.
L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Vinibèquer, Son Saura i el pitjor de tots, Sa Galera, a tocar del port de Ciutadella. Guillem Mercadal és activista i impulsor de SOS Posidònia.
És el punt més negre de tota Menorca. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla 4 velers fondejats d'un Posidònia a Silló de Sa Galera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
La selecció espanyola escalfa motors de cara a la semifinal del Mundial, que es disputarà demà contra França.
Espanya jugarà el pas a la final del Mundial per segona vegada a la seva història mundialista. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, té tota la plantilla disponible per al partit de demà a Dallas. La gran incògnita és si repetirà l'11 que va tombar Bèlgica o si introduirà algun canvi. I aquí el nom propi és Fabián. Caldrà veure si manté la titularitat o si és Pedri qui acompanya Rodri al mig del camp. Els jugadors d'Espanya, Àlex Baena i Nico Williams, han assegurat que no tenen ni por ni res a envejar a la selecció francesa.
Miedo, creo que en el fútbol no hay que tener, hay que tener respeto. Nosotros respetamos mucho a Francia, a todos los jugadores que tiene, al entrenador, y bueno, creo que va a ser un partido bonito.
Creo que tienen un gran equipo, como ya he dicho, tiene grandes jugadores que te marca la diferencia. Ya pueden estar haciendo un mal partido que un destello de esos jugadores pues te pueden sentenciar. Pero bueno, quitando a Francia, creo que somos los mejores nosotros, no tenemos nada que envidiarles.
Per la seva part, la selecció francesa va arribar ahir a Dallas, procedent de Boston. Pel que fa a l'estat de la plantilla, la principal novetat és que Tchouaméni i Kylian Mbappé varen entrenar amb normalitat i es troben a plena disposició de Didier Deschamps. A la darrera sessió, en canvi, Saliba i Upamecano varen entrenar al marge del grup, encara que en principi la seva participació no perilla per al partit de demà. I més a prop, el jugador català Arnau Puigmal afronta amb il·lusió la seva nova etapa al Reial Mallorca. Avui ha parlat pels mitjans oficials del club. El futbolista que va aterrar a l'illa dissabte passat assegura que està molt content de ser aquí i de fitxar per un club tan gran.
La verdad que muy contento, muy feliz de estar aquí, de fichar por este gran club. La verdad que han sido unas vacaciones cortas, inusuales, porque terminé de jugar el playoff tarde, pero con muchísimas ganas de empezar y muy feliz de estar aquí con vosotros.
Puigmal explica que la conversa amb el tècnic Luis García va ser clau a l'hora de decantar-se pel conjunt balear i deixa clar quin és el seu objectiu, tornar a pujar l'equip a primera divisió.
Como todo en la vida, pues es pasar página rápido y ir a al siguiente paso. Y ahora mismo estamos aquí, estamos en segunda y mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
El jugador també és conscient de la dificultat que suposa jugar a la segona divisió.
Sí, bueno, al final pues creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy muy competidos, muy 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 igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división, ya sea el último, sea el penúltimo, sea el segundo o el tercero. Y nada, ir partido a partido, al final segunda división yo creo que se decide todo al final, o sea, al final es la clave y durante el año pues ir sumando lo máximo posible.
I avui també hem sabut que l'Espanyol ha confirmat el traspàs de Pol Montesinos al Reial Mallorca, una operació que feia temps que es movia entre els rumors i que ara ja és oficial. El jugador, fins ara al filial blanquiblau, tanca així una etapa breu a la Dani Jarque i afronta un nou repte, en què estarà a prop de la dinàmica del primer equip. Però tot fa pensar que arriba per reforçar, en principi, el filial mallorquinista Mallorca B. Amb el filial de l'Espanyol, Montesinos només va poder disputar 10 partits, 3 d'ells com a titular, sumant 262 minuts en total, i no va poder mostrar de manera regular tot el que havia ensenyat durant la seva etapa al Cornellà per culpa de les lesions. La seva arribada al Mallorca coincideix que Luis García, exjugador i exentrenador de l'Espanyol, ara entrena els vermells. Deixem el futbol parlant de futbol sala, perquè el Palma tanca la incorporació de Pablo Otero, que sortirà cedit a Valdepeñas la pròxima temporada. L'Illes Balears, d'aquesta manera, continua planificant el futur de la plantilla i ha tancat aquesta incorporació, un fitxatge pensat com una aposta a mitjà i llarg termini per reforçar la parcel·la defensiva de l'equip. L'ala tanca, ha finalitzat contracte amb el Rivera Navarra i arriba a l'entitat balear amb la carta de llibertat. El jugador ha firmat un contracte fins juny del 2029. Malgrat el vincle, a llarg termini, Otero no debutarà amb els colors balears la pròxima temporada. El club l'ha cedit al Vinya, al Val i Valdepeñas, equip amb el que jugarà cedit durant el pròxim curs abans d'incorporar-se al projecte del Palma Futsal. I en motociclisme, resultats desiguals per als pilots mallorquins a Alemanya. Cara i creu per als pilots balears aquest cap de setmana al Gran Premi d'Alemanya. Moto2, Izan Guevara puja al podi i manté la segona posició del Mundial, mentre que MotoGP, Joan Mir, se'n va de 8. El de Sindioteria sortia tercer a la graella i ja a la primera volta va enfilar-se fins a la segona posició després de superar el líder del campionat, Manu González. Finalment va haver de conformar-se amb el tercer graó del podi, però la cursa li ha servit per retallar distàncies amb un González que només va poder acabar sisè. Ara escoltam les paraules d'Izan Guevara.
Muy contento, el trabajo del equipo ha sido impoluto durante todo el fin de semana. Muy orgulloso, nos vamos al parón de verano con un podium. Bastante bueno para el equipo y para mí. Ahora toca descansar un poco también la cabeza y el físico y volver al máximo en Silverstone. Como vivo en Mallorca, lo tengo fácil. Así que nada, disfrutar un poco de la playa, del mar i de los amigos, que también eso es importante.
Pitjor sort per a Joan Mir a MotoGP. El de Palma sortia des de la 13a plaça i va veure's obligat a abandonar a la 8a volta. La victòria va ser per a Marc Márquez. I al Mundial Femení, bon cap de setmana per a Paquita Ruiz. La pilot mallorquina va ser sisena a la cursa, a la segona cursa, i gràcies a aquest resultat escala dues posicions més a la general, on ara ocupa la 7a plaça. L'escoltam.
La primera carrera va anar molt bé, van remuntar 15 posicions, vaig quedar a la novena i avui hem sortit de la novena posició, hem quedat sexta, o sigui que molt contenta, hem lluitat, hem pogut estar en el grup el que volíem i bueno, ja pensant a la pròxima, que és a Jerez, a l'octubre, i res, a preparar-nos i a donar-lo tot, a menys si aconseguim estar un poc més endavant.
I per la mare de piragüisme, la pollencina Àngels Moreno s'ha proclamat campiona en la tercera i darrera aturada de la Copa del Món de piragüisme d'esprint disputada a Montreal. Juntament amb la seva companya, Victoria Yarchevska, ha conquerit l'or a la prova de C2 200 metres. La parella espanyola es va imposar per un marge mínim, just 11 centèsimes per davant de la parella xinesa, que es va haver de conformar en la plata. Avui al programa Esports 3, Moreno ha admès que varen fer una bona regata i que miren cap al pròxim Mundial.
La veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feien un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si ens acostem el màxim possible a elles, ja serà una gran victòria per nosaltres.
I anem acabant amb bàsquet. El Fibull Mallorca ferma el pivot Shiloh Jackson. Continua donant forma a l'equip mallorquí a la seva plantilla amb una nova incorporació. Es tracta d'aquest jugador, Shiloh Jackson, pivot de 2,06 d'alçada, nascut a Indianapolis el 25 de juny de 2003. El jugador s'incorpora a les ordres d'Àlex Formento per reforçar el joc interior de l'equip, que buscarà consolidar-se definitivament a la primera FEB després del retorn de la temporada passada a la categoria. D'altra banda, el Palmer Bàsquet també ha fitxat. Es tracta del pivot búlgar de 24 anys i 2,10 d'alçada, Emil Stoilov, exjugador del Clat Sant Antoni d'Eivissa i anteriorment de l'Èstia Menorca. I acabàvem en tennis amb l'Open Suís de Gestad a Suïssa, on el mallorquí Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda després de perdre contra el tenista local Dominic Stricker en 2 sets per 6-2 i 6-4.
Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El mes de juliol, el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers varen fer servir aquest mitjà de transport, una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en les línies que més passatgers tenen. Així ho han denunciat alguns usuaris de les línies que connecten l'aeroport de Palma en Can Picafort i les línies que uneixen Palma en Santa Ponça i Serenal. Carme Moreno.
Aquests usuaris han explicat a IBETA Ràdio que en aquestes tres línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van del 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponça i l'Arenal.
Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y... Se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com anar a la platja.
Ara mateix, per anar, per exemple, a Santa Ponsa, hi ha un munt de gent per agafar el TIP, perquè és molt petit també el bus, com perquè entri tanta gent, i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res i és molt eficient també estar tot a pelotonar. Per exemple, quan... Per anar a la platja, per exemple, al matí hi ha un munt de gent i hi ha gent que està de dreta.
En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari de la línia detalla com va ser el trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
Per començar hi havia molta cor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en el bus... Com te pots imaginar, tothom va voler entrar, vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda damunt les maletes, per l'autopista, res, en fi.
La gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en la darrera setmana els autobusos del TIP han realitzat 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor i la 302, que enllaça Palma en Can Picafort.
La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 busos durant el darrer any. Han de dir que la previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei d'aerotip entre els municipis de la Part Forana i Palma.
De fet, cada vegada més persones van a la feina en transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Una enquesta feta a 400 empleats d'hotel revela que el 51% de les persones que fa feina al municipi s'hi desplaça en transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que avui el govern, el consistori calvianer i els hotels de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic al desplaçament dels treballadors. Marta Puyalto.
L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 104 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
En alguns aspectes ja hem respondit no solo con ese aumento de frecuencias, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaça Santa Ponsa.
Segons el president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora.
El pla continuarà fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Restablida la normalitat a Pollença després del talls d'aigua de les darreres hores pel trencament d'una canonada a la dessalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se a la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principi d'agost.
El batlle de Pollença, Martí Xavier Marc, diu que aquesta mena d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua dessalada suposa un consum d'entre el 35 i el 40% al municipi.
nosaltres ens preocupa el que ha passat, perquè durant aquests mesos, principi d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua, el que passa que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta, i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser 10 dies, una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma, Maria Tomàs.
Cort ha firmat avui un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Servei de Seguretat, APROSER, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos. Segons el batlle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes, informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació.
Nos permite pues, poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues, este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues, reclamamos.
Martínez també ha defensat les multes de 240 euros imposades a l'Associació de Veïnat de Sa Llotja Bon per col·locar cartells contra el renou i l'incivisme que pateixen. Assegura que es tracta d'un incompliment de l'ordenança municipal i manté que a Palma qui la fa la paga.
I des d'avui, els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases la Sala Blanca, un lloc on es podrà fer tot el tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des d'octubre de l'any 2023, on ja s'ha tractat 42 pacients amb una supervivència del 95%.
La cap de servei d'hematologia, Antònia Sampol, destaca que a banda de tractar més pacients, també es millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
Un pas endavant que obre noves oportunitats als pacients de les Illes i que marca un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Continua la polèmica en l'esfera política per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. El govern espanyol exigeix al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi l'expresident. Rajoy va escriure en un article d'opinió que l'equip Galc juga sense francesos.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia que no representen Espanya. El ministre ha demanat també al mitjà digital que va publicar el text que el retiri de forma immediata.
Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a Espanya.
Des de França, el ministre francès d'Exteriors també ha carregat contra Rajoy.
La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation...
Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o una combinació de les dues. Davant totes aquestes crítiques, el PP emmarca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió sarcàstica sense mala intenció. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo no circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
El PSOE i Podem també han carregat contra Rajoy per racisme.
100 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, com li havia autoritzat el jutge.
El magistrat adverteix que, si no ho justifica, podria investigar-la també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
I la jutgessa cita a declarar com imputat el batlle de Móstoles per assetjament sexual a una exedil del PP.
La magistrada també ha citat 5 testimonis, entre ells 2 exregidors del Partit Popular. La denunciant assegura que va rebutjar diverses proposicions de caràcter sexual per part de l'alcalde i que a partir d'aquell moment va començar a patir una situació d'assetjament laboral. Bautista ha negat des del primer moment les acusacions i va recórrer contra l'admissió de la querella. Tot i això, la jutgessa considera que els fets denunciats podrien tenir rellevància penal i ha decidit continuar amb la investigació. El PP recorda que l'expedient continua en marxa i ha evitat a donar més explicacions.
L'exbalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial investigat per un presumpte delicte d'exhibicionisme. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que el jutge d'instrucció d'Arenys de Mar n'ha acordat la llibertat mentre continua la investigació.
Els fets haurien tingut lloc diumenge a hora baixa a la piscina d'un hotel on, segons la investigació, hauria protagonitzat actes de caràcter sexual davant diversos testimonis, entre ells alguns menors d'edat. Segons fonts policials, Albó hauria accedit al recinte sense autorització i presentava una actitud desorientada en el moment de la detenció. Després de passar la nit a dependències policials, el cas continua ara en mans de l'autoritat judicial. Pere Albó va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre el 2007 i el 2010 pel PSC i posteriorment diputat de Junts al Parlament de Catalunya entre el 2021 i el 2024.
I el Suprem considera que deixar una dona sense subministrament elèctric durant un procés de divorci pot constituir violència de gènere.
El tribunal ha confirmat la condemna de 9 mesos de presó a un home que va donar de baixa el contracte de la llum de l'habitatge familiar on continuava vivint la seva exdona amb la intenció de forçar-la a abandonar-lo. La sentència conclou que aquesta actuació constitueix un acte de coacció i de violència psicològica per intentar obtenir avantatge a les negociacions del divorci.
Precisament demà el govern de l'Estat aprovarà la llei de violència vicària per tipificar-la com a delicte.
El govern central vol incorporar per primera vegada la violència vicària al Codi Penal com un delicte específic contra la integritat moral de les dones. L'avantprojecte de llei també preveu prohibir que els agressors puguin difondre públicament detalls dels seus crims amb l'objectiu d'evitar casos com el del llibre sobre José Bretón. La norma també reforça la protecció dels menors. Entre les novetats, estableix que els infants hauran de ser escoltats abans que un jutge decideixi sobre el règim de guarda i custòdia en processos de separació o divorci.
I a Bangkok, al Mancor, 27 persones han mort en un incendi en un local de festa.
Les primeres investigacions apunten que el foc es va originar per un curtcircuit en un aparell d'aire condicionat i es va propagar ràpidament a causa de materials altament inflamables utilitzats en l'aïllament acústic del local. Les autoritats també investiguen si les sortides d'emergències estaven parcialment obstaculitzades, fet que hauria dificultat l'evacuació.
L'Ajuntament de Bangkok ha anunciat avui que revisarà la normativa de construcció i el requisit de seguretat dels locals d'oci per evitar que repeteixi un succés semblant.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Tinc tantes coses a dir-te i no sé per on començar.
Mos deim coses, quin xubec, o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus 2 lots d'adhesius per a xarxes socials, més conegut com stickers. Es tracta d'un disseny fets per artistes locals que empraran frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i expressions pròpies de les illes. La idea és captar sobretot el públic jove. Ens ho explica Neus Pericàs.
Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
Poco Latino, entre las masas, Poco Latino, para la igualdad de raza, Poco Latino.
Mallorca, l'estiu musical ja ha esclatat al claustre i ho fa amb una de les cites més esperades de la temporada. Aquest dimarts els mexicans Molotov actuaran a Mahó dins la gira en què celebren els seus 30 anys de trajectòria.
Situat al pati del claustre del Carme, aquest espai cultural s'ha consolidat com una de les grans cites de l'estiu menorquí gràcies a una programació que combina grans noms de la música amb talent emergent. Artistes balears, jazz, cinema i sessió de DJ. Així ho explica la seva responsable de comunicació, Anna Gornes.
La programació del claustre s'allarga fins ben entrat al setembre i també podeu trobar els dilluns de Cinema a la Fresca, que inauguram aquest dilluns 13. Els dimarts són gratuïts, amb el programa de música al carrer de Mahó. Els dijous, si bé no fem concert, sí que tenim la terrassa oberta. És un plan així més per conversar, però la nostra terrassa estarà a punt.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 13 de juliol en què dos incendis han posat en alerta Eivissa avui hora baixa. Una embarcació s'ha calat foc al port de Marina Botafoc generant una gran columna de fum sense deixar ferits i un altre incendi, en aquest cas forestal, ha cremat a ses feixes de Talamanca. Maria Eugènia Quegles.
Els bombers ja han extingit.